La Casa Aymat de Sant Cugat, seu de l'únic museu de Catalunya destinat al tapís contemporani, acollirà des del proper 14 de setembre fins al desembre una exposició de tapissos del Sant Cugatenc Josep Grau Garriga. Avui tenim amb nosaltres aquest artista, un dels màxims exponents de l'anomenada Escola Catalana del Tapís. Nascut a Sant Cugat l'any 1929, actualment viu a França. Senyor Grau Garriga, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, parli'ns una mica de les obres que podran veure els santcugatencs en aquesta exposició a la Casa Aymat de Sant Cugat.
Bé, pel que sé, és una exposició d'obra dels anys 80, perquè és la que tinc més quantitat actualment a Catalunya i de la que tinc més disponibilitat, diguem, no? I algunes d'elles no són de gran format per la manca de dimensió de l'espai que hi ha a la Casa Aymat, però suposo que han fet una selecció tant en Campins com en Endegra, han fet una selecció suficient perquè sigui representatiu de la meva obra d'un moment determinat.
Podrem veure, a part de tapissos, altres obres fetes per vostè amb altres tècniques, com dibuixos, gravats...
En aquesta exposició concretament no, perquè la Casa Aymat està destinada únicament en l'art tèxtil. Vosaltres imagino que coneixeu l'història de la Casa Aymat i el que va representar per mi en aquell moment i per el que va representar pel món de l'art a Catalunya. I per tant tenir una exposició de pintura i dibuixos no seria adient en aquest moment. Ho ha sigut en altres moments, com per exemple quan em van fer un homenatge a la ciutat de Sant Cugat per fer els 75 anys, hi havia obres en una instal·lació i obra recent en els claustres del monestir a la sala capitular i obra també de tapís actual a la Casa Aymat. I també com que l'aniversari va durar tot un any, s'hi va fer-hi també una exposició d'obra de dibuix de diferents èpoques de la meva professió. Però això va ser bastant excepcional. O sigui, en realitat, la missió o la finalitat que té el Museu de Sant Cugat és sobre l'art del tèxtil. I en aquest cas és el que hi haurà en aquesta exposició. I ja em repeteixo, és dels anys 80, una època molt significativa també per la meva obra.
I per què significativa per vostè els anys 80?
Els anys 80 perquè és una maduresa completa, hi ha el llenguatge meu definitiu, o bastant definitiu perquè sempre és evolutiu, i això és clar, hi ha obres que són també representatives d'aquest moment, o sigui, que són obres importants, i jo penso que val la pena tenir en compte aquest moment és abans de que jo treballi a França, i és un moment, tal com dic, d'allà d'un llenguatge definit o pràcticament definit, especialment després de tota la trajectòria feta posteriorment.
Vostè torna a la Casa Aymat, que va ser un punt d'inflexió molt important en la seva trajectòria a finals dels anys 50, amb aquella la col·laboració amb Samarang i després el viatge a França. Per vostè, tornar a la Casa Aymat de Sant Cugatenca és una manera de tancar un cercle o no descarta tornar a exposar a Sant Cugat?
Bueno, per mi venir a Sant Cugat sempre és com tornar a casa. És la meva ciutat, allà on vaig néixer i créixer. I, esclar, té una significació molt important. Tingueu en compte que en aquests moments, si es coneix França per Sant Cugat, és gràcies a la meva obra. O sigui, actualment estem preparant un llibre que sortirà al setembre a França, un llibre que forma part d'una col·lecció del Museu del Louvre i de Versalles, i parla de la Casa Aymat i de lo que va representar per mi la Casa Aymat en aquell moment. Això ha fet que de Sant Cugat se n'hagi pogut parlar gràcies a la Casa Aymat, no solament per mi, sinó pels altres artistes que hi van col·laborar.
Vostè és un dels màxims exponents, si no el que més, de l'Escola Catalana del Tapís.
Bueno, jo no era el director, i el director artístic.
En tant que vostè aleshores és el director, va ser el director artístic, com veu el futur de la tècnica del tapís a Catalunya?
Bé, a Catalunya no tan bé com als anys 80, perquè en fi, les circumstàncies han fet que molta gent doncs, deixés d'interessar-s'hi. Tinguem en compte que als anys 70, a partir dels anys 70 sobretot, ja vaig donar classe en l'Escola d'Arts i Oficis, a classe de tapís, és a dir, una escola de tapís que no existia, és a dir, una classe de tapís que no existia a Catalunya, només n'hi havia a Madrid, i a Madrid és l'única escola oficial que hi havia. Llavors jo vaig poder obtenir a Madrid, a l'època, a principi dels anys 70, vaig poder obtenir que la classe oficial de tapís fos també a Barcelona, en l'Escola d'Arts i Oficis. Hi havia també una escola, l'Escola Massana, un taller on s'hi feien tapissos, però no va tenir mai la ressonància, ni l'importància, ni l'envergadura que va tenir la de l'Escola d'Arts i Oficis, o sigui, Llotja, de Barcelona. Això va fer que molts alumnes es dediquessin a aquesta activitat creativa durant aquells anys, dels anys 70 fins als anys 80. I això, el fet de que jo tingués el meu taller aquí, i jo treballava aquí des dels anys 70 fins al final dels 80, això em va portar una quantitat d'alumnes, que molts d'ells són els que fan tapís avui dia, i que alguns d'ells han continuat i altres no. Però sobretot els que han continuat més són els alumnes que venien dels Estats Units per treballar amb mi, que venien de França, que venien de diferents llocs, i que no van venir del Japó. Però el fet de jo cansar-me'n ja i voler anar a treballar tranquil en un lloc on em agradés va ser que aquí hi hagués una pèrdua d'activitat que en aquells moments era molt forta.
Vostè, a part de practicar la tècnica del tapís, també ha publicat obres amb altres tècniques com a dibuixos, gravats...
No, no a part, sinó que essencialment jo soc pintor. O sigui que el fet de fer tapís va ser una circumstància especial. O sigui, jo vaig començar-me a interessar el tapís perquè existia la Casa Aymat. I si no hi hagués hagut en Samaran, que em va cridar com a pintor, perquè va descobrir a través dels mitjans de comunicació de l'època que jo havia fet uns frescos a l'ermita de Sant Crist de Llaceres, del qual se'n va parlar molt a la premsa de Catalunya. Això va fer que s'interessés per mi per iniciar una tècnica que ja havia deixat d'existir a la Casa Aymat. O sigui que en realitat jo he continuat sempre amb la pintura i el tapís ha sigut una cosa més. Però, tal com està escrit en l'Enciclopèdia Larousse, el que m'ha fet conèixer més a nivell internacional ha sigut el tapís. El tapís per què? Perquè vaig fer una experiència ideològica diferent del que representava la pintura. O sigui, el tapís havia tingut, i continua tenint en molts aspectes, en molts llocs, una finalitat decorativa i artesanal, i jo vaig convertir-lo, el meu, almenys vaig intentar convertir-ho, en que fos un art major. I el meu principi era que perquè fos un art major havia de treballar la pròpia artista.
Hi ha alguna tècnica, aleshores, ja sigui la pintura, el dibuix, el gravat o el tapís, que, amb la qual s'hagi sentit més realitzat?
Bueno, jo crec que la que té més activitat amb mi és indiferent. És molt difícil de dir això. És molt difícil perquè totes formen part de la meva manera de fer. I totes, això és molt freqüent en els artistes, podríem dir, del segle XX, que tenim una coincidència amb alguns aspectes a el que era el Renaixement en el segle XV, de que els artistes treballaven fent pintura i escultura, com és Miquel Àngel, per exemple, o en Rafael o Leonardo da Vinci, que tant feien escultura com dibuix com pintura, perquè l'aspecte conceptual era més important gairebé que la tècnica, que el concepte tècnic, tècnica en l'aspecte, diguem, estètic o ofici. I el segle XX també té aquest aspecte, que és més important l'aspecte conceptual de l'art que no pas la tècnica ofici. ni que també sigui necessària. I això fa que puguem fer tot el que en aquell moment conceptualment ens interessa. O sigui, el que és important per nosaltres és el descobriment. O sigui, el camí de descobrir, més que no pas el refinament o evolució constant d'una tècnica determinada.
Vostè porta ja una immensa trajectòria professional durant molts anys. En tot aquest temps, potser no hi ha hagut uns moments de crisi econòmica, sobretot tan fort com els que estem vivint avui en dia. Són aquests moments, els d'avui dia, un bon moment per dedicar-se al món de l'art?
Bé, això depèn. Depèn de moltes circumstàncies. O sigui, suposo que us referiu a la situació econòmica actual al món, diguem, no? Que és una evolució transitòria. I al mateix temps és transitòria no perquè torni a ser com era abans, segurament serà una mica diferent, com sempre aquestes evolucions han passat, ho va ser la revolució econòmica que va produir en els anys 30 la crisi que hi va haver partint dels Estats Units, però que també estava molt relacionada amb els moviments polítics d'extrem dreta, diem, que hi havia al món. Això fa molts anys, ja uns anys, no molts, però uns anys, que parlant d'aquest tema a França, amb un debat que vam fer, una de les meves tesis és que s'estava gestant un moviment una mica semblant als anys 30 en l'aspecte sociopolític que hi ha. És a dir, que és un moviment de canvi i d'estructures econòmiques, però que no són únicament econòmiques, sinó que són sobretot ideològiques, com a conseqüència de la mundialització de l'economia, on hi ha fàbriques que treballen a Xina o que treballen a Corea per produir una obra a Catalunya o que produir estar a Frankfurt o a Londres, no? I això és nou, això és completament inèdit. Això té una repercussió en l'art semblant. O sigui, els artistes tenien una localització determinada en un lloc determinat. O sigui, els artistes del Renaixement tenien la diferència amb relació a el que he dit abans, de que treballaven bàsicament a Itàlia o a França o a Flandes o a Espanya. Això ha canviat. Els artistes, molts artistes joves de Catalunya, que n'hi ha de molt talent, es veuen oblidats per les circumstàncies econòmiques, i no únicament econòmiques, sinó per raons filosòfiques, estètiques, d'anar-se'n a un altre lloc. Durant molts anys, com en el meu cas, va ser anar-me'n als Estats Units, al final dels 60, i altres també. Actualment hi ha altres llocs on els interessa molt. Per exemple, jo en els anys 50, 60, fins al final dels 70, a Xina, per exemple, no produïa pràcticament res des d'aquest àmbit, perquè hi havia una gestació socioeconòmica que s'estava remodelant a través del maoisme. Quan jo vaig anar a Xina, a l'època en què encara hi havia el Mao, jo vaig dir a la tornada, que em van demanar conferències, perquè hi anava molt poca gent a l'època, estava prohibit, què creia jo de la Xina. I jo vaig dir, a mi em sembla que és com va dir l'escriptor Peirafit, que quan la Xina es desvetllarà, tot el món tremolarà. I és el que ha passat. Perquè hi ha hagut una revolució econòmica, social, que ha provocat que el que s'està produint. I això és important també des del punt de vista creatiu, des del punt de vista de l'art. Tinguem en compte que en aquells moments que jo hi era, finals dels 70, l'art era, Xina era completament desconegut. Únicament hi havia un art que es deia de figuració social, o sigui, era una espècie de cartells de propaganda de cara al sistema. En canvi, actualment, els artistes orientals treballen d'acord amb les coordenades de lo que ha representat tot l'art d'avantguarda del segle XX. I en aquells moments les galeries privades no existien, era tot l'art oficial. I en aquests moments a Xangai hi ha 1.000 galeries d'art privat.
I finalment,
això és extraordinari, per això els joves a Catalunya i a Europa que s'anaven cap als Estats Units, molts d'ells treballen per la Xina. Abans va ser amb el Japó, ara econòmicament ja no és tan potent, i a la Índia. I ara no sabem cap a on derivarà tot això, però el que és evident és que ja no serà més com era abans, que des dels artistes del principi del segle, com Dalí, Miró, Picasso, etc., s'anaven cap a París. Després la meva generació, i una mica abans, va ser cap als Estats Units. Ara ja serà una mica per tot arreu. S'ha convertit d'una manera global. I això és molt important i és molt positiu, però té molts inconvenients també i moltes dificultats.
I finalment, el senyor Garriga, ara que torna a Sant Cugat, també em sembla que és un bon moment perquè faci una valoració general de la seva obra. Com li agradaria que la seva obra fos recordada? Quina idea ha volgut transmetre?
Bé, el que la meva obra sigui reconeguda o no, això no depèn de mi. Depèn de mi des del punt de vista que sóc jo el que la faig i en sóc el culpable d'alguna manera. Però sempre dependrà del sistema, podríem dir, establert per promocionar l'obra o per fer-la conèixer. I això és molt complexa. És molt complexa perquè no depèn de mi i tampoc m'interessa gaire que depengui de mi. No m'interessa pràcticament gens. En tot cas, m'interessa crear-la i fer-la de la millor manera que jo cregui. Però la promoció són uns professionals que ho han de fer.
Molt bé, doncs aquests han estat els detalls que ens ha explicat a Josep Grau Garriga, un dels artistes santcugatencs més internacionals, sobre la seva exposició i sobre també les seves impressions sobre la situació actual del món de l'art. Senyor Grau Garriga, moltes gràcies per haver atès a cugat.cat i evidentment li desitgem molts èxits en les seves futures exposicions.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.